Sanidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
En Bigmat Pepe Arenós encontrarás la ropa laboral para tu empresa. Ropa personalizada, bordada o serigrafiada. Ropa de calidad que hace que tu empresa se distinga.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
Las 4. Solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate la segunda gafa progresiva Mo de regalo. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Neurovila, el centre neurorehabilitador de Fundació Caixa Rural Villarreal, dirigida a la població amb dany cerebral adquirit i altres patologies d'origen neurològic. T'ofereix teràpies individualitzades, taller de memòria i taller per activar la ment a través del llenguatge. Informa't en www.fundaciocaixarural.org.
L'Ajuntament de Villarreal posa en marxa els seus nous canals de WhatsApp perquè estigues sempre al dia de les notícies, els esdeveniments, les alertes i tota l'actualitat de la ciutat. Un servei totalment gratuït, pensat per acostar-te a la informació de manera directa i fàcil. Per a subscriure't, només has d'accedir al canal oficial de l'Ajuntament a través dels codis QR disponibles o mitjançant l'enllaç directe als perfils oficials. Villarreal, cada vegada més a prop de tu. També a WhatsApp.
I ara sí, Pepe, anem a parlar d'agricultura, perquè si parlem de la citricultura, se viu un moment de canvis, d'incerteses. Els preus no compensen, diuen, eh? La burocràcia ofega la passió que la gent li posa. Però hi ha qui continua. Qui creu que n'hi han noves varietats que el trauran de pobre?
Que n'hi han noves varietats és una certesa absoluta, que el trauran de pobre. Està per veure, Susana, està per veure. El que és cert és que anem cara a una citricultura diferent, jo no sé si millor o pitjor, però sí que és cert una qüestió, que l'altre dia miràvem que en els últims 10 anys en la província de Castelló havia hagut un retrocés en el tonellatge de cítrics importantíssim, de l'ordre de 100 i pico mil tonellades, que representava entre un 30 i un 40%, no recordo exactament, no tinc el dato en aquest moment. I estàvem basant-nos en que apareixien unes varietats, i si les varietats estaven bé, n'hi havia una certa estabilitat en les varietats que n'hi havia, partint d'una base, de que fa un moment, quan estàvem comentant de què anàvem a parlar, tu me dies que jo només, com a molt, distinguisc entre taronges i mandarines.
Sí, és que me comentaves que tenies no sé, 100 i pico varietats.
Després entrarem en el detall. Efectivament, quan tu vas al mercat i el mercat coneix, no de cítrics, sinó en general de qualsevol producte vegetal, coneix ben poques coses. En el cas dels cítrics, pues distinguis una llima d'una taronja i a lo millor una taronja d'una mandarina. Difícil que distinguis que una clemenules d'una clemençon.
Que va, no,
impossible.
Impossible, eh?
Impossible. El que sí que és cert és que en el món n'hi havia una introducció de varietats. Una introducció de varietats perquè, clar, la citricultura a nivell mundial és molt important,
sí.
I on hi ha volumen n'hi ha negoci. I aquest negoci pues, van començar a aparèixer varietats distintes i en l'any 2000 se va legislar concretament en la llei 3 del 2000 lo que se diu el règim jurídic de la protecció de les obtencions vegetals. Pa què? Pa passar de algo que és lògic.
Sí.
Antes en els cítrics n'hi havia bàsicament mutacions. De repente apareixia una rama diferent que potser te produïa un fruit diferent.
Sí.
La majoria eren pitjors que els que n'hi havia, però de vegades en quan n'hi havia alguna que distinguia. I així pues, mos va eixir la Navelate, mos va eixir la Clemenules, mos va eixir moltíssimes varietats, la Marisol, etcètera, etcètera. Entonces, com la investigació avança, i és bo que la investigació avance, pues van començar a dir, senyores, així el que investiga té que tindre alguna protecció respecte a la seva investigació. I va aparèixer la llei que te dia, la 3 del 2000, del règim jurídic de la protecció de les obtencions vegetals, cuyo objecte era, bàsicament i fonamentalment, protegir aquells que eren capaços d'obtindre una nova varietat. Què li exigien a aquesta nova varietat? A aquesta nova varietat li exigien, en primer lloc, que fora nova, que fora una verdadera novetat, que fora distinta a totes les que n'hi havia, que fora la varietat i el fruit que d'ella s'obtenia, que fora homogènia i que fora estable, que tinguera una estabilitat. I a partir d'ahí, tots aquells que eren capaços d'obtindre una nova varietat, pues, podien registrar-la. I el registre, lògicament, donava uns drets als obtentors de les varietats.
Durant una quantitat d'anys?
Durant una quantitat d'anys. Concretament, en l'article 18, compta que a partir de l'any de la concessió n'hi ha uns drets respecte a aquesta concessió de 25 anys en general i palavit i espècies arbores en general fins al 31 de desembre de l'any 30 o de l'any 25, en els altres casos, des de l'any en el que s'obtenia aquesta concessió varietal. Entonces, aquesta llei ho protegia.
Entre 25 i 30 anys.
A partir d'ahí, què ocorreix? Que apareixen una sèrie d'empreses,
sí,
que se dediquen a obtindre, clar, varietats. A obtindre varietats.
Perquè per obtindre una varietat també podies optar a una ajuda o una financiació.
Bueno, això ja és un altre tema.
Això és un bon tema.
Que pot ser o no ser. I entonces, a mi, si n'hi ha alguna ajuda per això o per lo que siga, preferis que n'hi hagi ajuda pel que fa faena i pel que avança que per altres coses.
Clar, el que passa que no és el mateix, un, que una empresa que se dedique a traure varietats i viure, evidentment,
de fet,
lo que li dona.
I de fet, ojalà així s'haguera aplicat això, perquè dona la punyetera casualitat de que quasi totes les varietats que s'han anat incorporant i que s'han anat introduint, quasi totes venen de fora. Quasi totes venen de fora. Sobretot les que han tingut més anomenar. De fet, si mos posem a buscar...
Quan parlem de fora...
De fora és de fora d'Espanya.
De fora del nostre país,
evidentment. De fora d'Espanya.
Ah, perquè podria ser fora de Castelló.
No, de fora d'Espanya.
Vale.
De fora d'Espanya. Entonces, si mos anem a veure com evoluciona tot això i utilitzem des del Boletí de Registre de Varietats Protegides en l'Oficina Espanyola de Varietats Vegetals, que perteneix al Ministeri d'Agricultura, és a dir, no estem parlant de revistes no homologades, estem parlant de coses absolutament reals. Si mos anem a això, mos trobem en que de varietats de cítrics, i si escarbara més, ne trobaria més, jo en aquest moment n'he trobat que podem dir que en el mercat n'hi ha un total de tretes, o a punt de traure's del total de 157 varietats, de les quals 7 varietats són tipus 7 suma, tipus clementines n'ha tret 40, cada una té el seu nom i les seves característiques, de híbrids, de mandarinos híbrids, és a dir, de aconseguits per polinització creuar, en la que tu agarres un pare i una mare i d'ahir traus un fill, i aquest fill podrà ser una varietat evolutiva o no, és a dir, se fan mils i mils d'hibridacions, de les quals la majoria són negatives, la majoria no aprofiten per res. Dixes, a punt d'entrar en el mercat o ja en el mercat, n'hi han de l'ordre de 61 de naranjo dulce, és a dir, de taronger, ne tenim de l'ordre de 35, de limonero, de l'ordre de 11, i 5 de l'ordre i 5 de pomelos. En total, 159 varietats. Entonces, ens trobem en què dius, bueno, quines característiques o quines ventatges tenen aquestes 159 varietats? Ens diuen, clar, l'obtentor de la varietat, com té uns drets adquirits sobre allò que optes, pues, té tot el dret del món, mentre dure el període de protecció, a explotar la seva investigació, a explotar la seva faena, el seu treball. I, lògicament, tu no pots utilitzar una varietat que ha registrat un obtentor, tu no pots utilitzar-la furtant-la, sinó que tens que obtindre la llicència corresponent que te donarà l'obtentor, i això té un preu. Té un preu en el que cada un, cada obtentor, ho fa d'una manera. Te diu, bueno, pues, jo te donaré llicència si me pagues tants euros per planta, o si me pagues tants euros per superfície, o me pagues tants cèntims per quilo de producció mentre jo tinga els drets,
cada un,
els drets protegits. Cada un és amo de la seva varietat i, en conseqüència, pot demanar-te el que vulguis i tu arribar a un acord o no arribar a un acord. Els drets, que jo sóc absolutament defensor, que el que ha fet una faena i ha tret algo, pues, tinga un dret sobre la seva faena, pues, són des d'assumibles hasta amuntocars. Dius, què te garantitzen per tu tindre aquesta llicència? En primer lloc, que tu estàs legalitzat i, en conseqüència, que no poden anar contra tu. Perquè si no estàs legalitzat, poden actuar hasta judicialment contra tu, poden reclamar-te el que...
És que t'han apropiat que algú que no és...
Claro, és la seva propietat intel·lectual. Sí.
I jo ara te pregunte, per exemple, jo he posat, no?, la protecció de les noves varietats i me diuen que hi ha unes varietats de taronja en Uruguai, com és la Rufina, Pailate o Victoria. Aquesta ha sigut una mutació espontània. Deixa estar pensant de... és a dir...
Anem a veure. Tot aquell que té una mutació espontània i que complís el que és nova, distinta, sí, homogènea i
sí,
estable,
sí,
té dret a registrar aquesta varietat. Té dret a registrar aquesta varietat hasta quan és espontània. Hasta quan sempre ha hagut mutacions en cítrics, és una cosa que se dona molt, molt, en molta freqüència. Torna a dir, la majoria de mutacions, com la majoria d'hibridacions,
sí,
no porten a ninguna cosa bona,
sí,
però alguna d'elles, i la Clemenules, per exemple, va ser una mutació produïda en nules, i a partir d'ahí, com entonces no se registrava, mare meva, si s'haguera registrat la Clemenules.
Jo, a més, cada vegada escolte una versió sobre la Clemenules. Pepe, diuen que nosaltres en taronja som líders en Navelina, Navelate, Salustiana i Valencialate. Això és, això és real.
Nosaltres en l'únic que avui som líders encara és en encara és en exportació.
Ah.
Perquè líders érem en moltes coses, però no haurem fet les coses com cal. Que avui en algunes coses...
Mos han passat per la dreta, no?
Mos estan passant, mos estan passant.
Encara mos han passat?
En algunes coses sí, en unes altres no. Però nosaltres estem ahí i devem estar ahí i volem estar ahí. Jo, l'únic que, després d'haver presentat una miqueta el que totes aquestes varietats mos venen, perquè n'hi ha una llei que protegís els obtentors, encara que siguin obtentors per casualitat, però aquest obtentor per casualitat té que fer un seguiment, té que fer una tramitació, té que fer tot un procés que també li costa diners. Entonces, tu arribes a un acord, i pagues els royalties corresponents a aquesta varietat a l'obtentor o al que té la llicència en aquest moment, perquè l'obtentor arriba a un acord en diferents països i tu li compres o te concedís la llicència, no necessàriament a l'obtentor, sinó aquell que està autoritzat per l'obtentor a cedir-te la llicència en les condicions que hagin arribat a un acord. Entonces, dius, anem a veure, què te venien o què te venen els obtentors i els que tenen la llicència? Pues que ells controlen la varietat. Uns la controlen més i els altres no la controlen tant. Quina és una de les coses que sempre t'han dit? Que com ells controlen la varietat, en aquesta època que n'hi ha aquesta varietat que en principi anem a pensar que va estar apreciant el mercat, en aquesta època no te plantaran més de tantes plantes. I això és la seva responsabilitat, el complir-ho i el perseguir-ho si no se complís. I tu podries perseguir-lo a ell si no se complirà. Quin és el problema d'això? Què és? Quina varietat t'apareix en el mes de febrer, per exemple?
Sí.
Quan estem en un overbooking de varietats, ens trobem que aquesta exclusivitat que tu pensaves, perquè has tret una varietat nova i diferent, que te trau, per exemple, una clementina en el mes de març i que no te faran més de 2 milions de plantes, per exemple, pues perfecte. Resulta que d'aquesta varietat no n'hi haurà més de 2 milions de plantes, però com cada any te'n trauen un rastre i algunes també seran de la mateixa època, pues aquesta varietat que te venia hem d'estar ojo a visor i saber totes les varietats que van a competir en ISA si mos interessa o no mos interessa. És dir, que pagar royalties cars per varietats que ja veurem si se consoliden o no se consoliden és un riesgo que hi ha que córrer. I és cert que en els primers anys i d'algunes, poques de les varietats que n'hi ha, mos trobem en que el que l'ha tingut des del primer dia li ha anat de molt bé, ha pagat els royalties que li demanaven, els ha pagat sense grans dificultats i a més ha guanyat diners. Avui, quina és la situació? Que en vez d'haver 10 varietats de royalties, n'hi han 50 varietats de royalties i en conseqüència estan totes competint en elles, però a més ocorreix una altra cosa. En aquesta competència de traure varietats i de portar varietats, i com tu dius, en Uruguai n'hi ha, en Argentina n'hi ha, en Sud-àfrica n'hi ha, en Espanya n'hi ha, i en tots els puestos n'hi ha, i l'obtentor, per traure-li diner ràpid, el que vol és comercialitzar la seva obtenció de varietat, no la seva varietat, sinó la seva obtenció de varietat, pues, el que s'inventa en Uruguai probablement en seguida se registra en Europa i s'intentarà comercialitzar en Europa com a varietat, no com a producte, no com a producte, perquè tu l'empeltes en el teu hort i entonces te trobes en una segon qüestió. La primera és aquesta coincidència en època que te podia donar una exclusivitat i ara no te la dona. En segon lloc, aquesta varietat té una experiència suficient com per tu dir que va ser productiva, que te va traure un calibre determinat, que va a ser no sensible a una sèrie d'enfermetats o no. Seguretat, zero. I me la trobem en varietats que ja tenen una certa experiència, com per exemple una que ha triomfat de totes totes i és triomfadora, com la Orri, per mi una gran varietat que dependís del patró en el que estiga, produís més o no produís tant.
És que les varietats modernes són la Tango, la Orri i la Nadorcot.
No, no, perdona. Jo te'n diria un rastre que ni te sonen. Que ni te sonen. I la Neufina, i la Clevenbert, i la Sando, i la Nulesin.
La Sando la sentida.
I la Nero, la Capolo, i la X de León, la Clement Alba, la Clement Aura, la Fènix, la Mandanova, la Yosemite, la Balaigot, la Morina...
Però tenen la trajectòria que, per exemple, té la Orric o la Tango o la Nadorcot?
No, perquè n'ha arribat antes.
Ah.
No perquè n'ha arribat antes, però la Nadorcot, per exemple, el període de protecció acaba el 31 de desembre del 2029.
Sí, això també m'ho van dir.
Entonces, a mi m'han oferit en estos moments llicències de Nadorcot, vale, i a partir del 31 de desembre del 2029 deixarà d'estar protegida, independentment de que el que va posar Nadorcot el primer moment, que per cert tampoc és espanyola, la Nadorcot, la llicència ve del rei de Marruecos, se comercialitza en Espanya a través d'una empresa que ha arribat a un acord
ara puc vindre sense plagues
bueno,
també l'afecten, que això
no, no és el problema de les plagues, el problema és que te trau pinyol o te trau, és a dir, que té unes característiques determinades. Una de les coses que de qualsevol d'aquestes noves varietats que n'hi ha, jo diria als llauradors que se preocuparen en seguida, quan veuen alguna cosa atractiva, que pregunten qui és el pare i qui és la mare. Perquè si són mutacions, no n'hi ha pare i mare. No n'hi ha pare i mare. És una mutació espontània d'una varietat X la que siga, per almenys saber-ho. Però si és una hibridació, sí, saber qui és el pare i qui és la mare. Per què? Perquè o el pare o la mare pot arrastrar malalties, pot arrastrar sensibilitat, per exemple, a un ongo que és molt freqüent en quasi tots els híbrids que tenim com a noves varietats, inclús algú molt famós i algú que s'està fent molt famós en aquests moments, però que després resulta que el llaurador quan ho posa, i per exemple ha posat l'Spring Sunseed, i resulta que no sabia que té alternària, perquè un pare d'ells o una mare d'ells té alternària i transmetís alternària. La Morina, exactament el mateix. La Leandri, exactament el mateix. I és una de les varietats que estan posant molt. Que estan posant molt. I és una hibridació entre Murcot i Clementina i Radià, que és sensible a alternària. I això, el que va posar-ho, té que saber-ho. És a dir, estem en unes varietats que cada any m'on apareixen un rastre. I, a més, que se preocupen, sobretot les organitzacions agràries, se preocupen de que ho conega l'agricultor. I està molt bé, però no sols transmetim que tenim noves varietats, sinó que aquestes noves varietats poden tindre des de concentració de producció en els mesos de la seva producció fins a arrastrar problemes tipus alternària i altres per desconeixement de la varietat, i entre elles algunes que el IBIA de la Generalitat ha posat en el mercat i que algun dels seus parentals és transmissor de la sensibilitat a l'alternària i són sensibles a l'alternària. Entonces, respecte a varietats, siguem conscients d'una cosa, de que el berenjenal en el que estem, que, torna a repetir, 159 varietats, de les quals en taronges 35, en híbrids 61 i 40 en clementines, són solució? Pues el que l'acerta l'endivina, el que l'acerta l'endivina, però que pagar els royalties a lo millor en alguna època va ser un acert per molt poques de les varietats, molts han pagat i s'han enganyat inclús en aquestes varietats, perquè, carall, quan va aixir la Horri, per exemple, Susana, les menudetes eren bones. I jo he vist Horts d'Horri que per excés de producció s'ha quedat la producció baixeta, baixeta de calibre,
sí.
I la producció s'ha quedat alt. Entonces, ojo, hi ha que estar oberts a totes les noves varietats, hi ha que saber antes de si n'hi ha mercat o no n'hi ha mercat. Ara, en aquest moment, per exemple, s'està posant de moda el que n'hi ha varietats que són rogetes per dins, és a dir, el suc i el gallo és roget. Pues, ne tenim una que tots coneixem, que és la Sanguinelli, que se va posar de moda. Quin és el problema de la Sanguinelli? Que fa calibre xicotet. Quin és el problema de moltes d'elles? Que algunes no creixen, se queden enanes. I entonces, si o tenen baixa producció, o tenen alternància en la producció, són beceres, que se diu. Entonces, antes d'entrar en aquest joc, crec que ens hem d'informar moltíssim, hem de conèixer a muntó com evoluciona aquesta varietat, perquè no és prou que ens ensenyen fotos d'una varietat, d'un arbre en una foto o d'una finca en un puesto determinat.
Sí.
A lo millor canviem la varietat de puesto i ja no funciona igual, la canviem de peu i ja no funciona igual. I des de logo, a mi n'hi ha una situació que sempre se m'està donant quan pregunte als que porten les varietats, i és quan me diuen que aquesta és una varietat pels bons llauradors.
Ah.
Quan és pels bons llauradors, t'estan dient, entre cometes, que és una varietat que té problemes. I que si tu després vas a dir que t'han eixit i sos problemes que ells ja sabien, però que no te diuen, te diran és que tu no eres un bon llaurador.
Pepe Llop, moltes gràcies per tot el que ens has contat avui.
Gràcies a vosaltres per deixar-m'ho contar.